Meteotaula.
Què tal? El llibre Cuina pairal i conventual de Farell és avui el leitmotiv del Meteotaula i ens acompanya una persona que en d'altres ocasions ens ha acompanyat aquí al Meteotaula de Meteomauri. Una persona carismàtica, amb les idees molt clares i que fa una feina ingent de difusió, doncs, podríem dir, eclesiàstica i de...
De cultura popular.
I cultura popular,
etcètera. Recuperació de tradicions.
Això mateix.
Ben trobat, amic Francesc Mauri.
Igualment,
soc un reincident en aquest programa.
Compte, que això de la reincidència, de vegades...
Però si es reincideixen les coses bones, es pot fer, no?
Bé, de vegades les... Bé, és igual, sí. Deixem-ho estar perquè encara sí. Em ficaré...
Anem a la bona cuina.
Anem a la bona cuina. A semblança dels camperols, els frares i monjos solien acompanyar els àpats amb amanides de caràcter refrescant, que llavors en deien enciam. És a dir, l'amanida era enciam.
És que avui en dia la gent d'una lletuga en diu un enciam.
La lechuga en castellà, sí.
O l'ensalada en castellà.
Estem al mateix, clar.
Una amanida tant pot ser d'un tomàquec, d'una escarola, com d'una lletuga.
D'acord.
I els antics frares, en el moment, i monjos, en el moment de la col·lació nocturna, sobretot en els dies penitencials, que no hi havia, diguéssim, un àpat calent, per dir-ho d'alguna manera, menjaven un àpat que remineralitzés l'organisme i ho feien a través de les hortalisses trossejades, que en deien els frares l'enciamet, la petita amanida abans del descans nocturn, i això servia perquè el cos, doncs, que s'havia gastat, que estava una mica cansat o gastat durant un dia, doncs, de tasques en dia penitencial, al vespre amb aquesta amanida, doncs, li donaven, doncs, les vitamines i les energies que el cos necessitava a través, doncs, dels creixams, de la rúcula, de l'escarola, de la lluga, que tot això, doncs, ho trossejaven i ho amanien normalment amb agràs. Amb agràs, que és com un vinagre més suau, que es fa amb el raïm encara, doncs, verd.
Caram! Sí. Això, veus, aquesta no la sabia. Jo em pensava que anaves a explicar alguna cosa, no sé, com més de greix o alguna cosa d'aquestes, i m'has dit ja directament un vinagre.
El greix és per la cuina de dies més solemnes o més gustosos.
D'acord.
Ara estava en una jornada penitencial.
D'acord.
I estava en una col·lació, en un àpat, diguéssim, un àpat fred. I que els frares en sabien aprofitar bé el moment, sobretot les hortalisses, que ens donava aquell moment, doncs, l'horta o la naturalesa, perquè algunes de les herbes s'agafaven, diguéssim...
Eren silvestres.
Exactament, sí, no conreades, no eren satives, no eren conreades. És el que l'organisme necessita en aquest moment, aquelles sals, aquells minerals, aquelles vitamines que et dona la naturalesa en aquell moment. I això, i per fer, de fet, he fet aquest llibre justament per aquesta raó, es tracta de recuperar tradicions que podrien ser útils en els nostres dies. Un menjar que sigui sa, que sigui equilibrat, que sigui que el tinguis a l'abast, que no sigui complex, que sigui bo per l'organisme. Això és interessant. Com també és interessant, si heu mirat en el llibre, moltes receptes de reaprofitament, una cuina de reaprofitament.
Sí, senyor, aquest és, bé, de fet és, bàsicament, hi ha un capítol, el 6, dedicat a la cuina d'aprofitament.
Totalment,
però clar, tu m'has dit sa, etc. Clar, la primera part, ja m'ho sembla, però la segona part, aquí veig llegums a la cuina pairal i conventual. Clar, no sé els llegums com devien ser, ara en podem parlar, però després aquí ja tenim formatge, ous i botifarra, aquí ja tenim els guisats de peix i el bacallà, la carn d'olla.
Aquí
hi ha greix, eh?
Aquí hi ha greix, a més la carn d'olla, segons els observadors, ara en diríem observadors internacionals, n'hi ha un durant la guerra del francès, que justament va estar a l'entorn del convent dels caputxins de Sarrià, que es deia Giuseppe Peppe, que era un militar de molisià italià que estava, doncs, aquí durant la guerra del francès, va observar una sèrie de tradicions gastronòmiques i identitàries, una d'elles el porró. doncs per, diguéssim, equilibrar doncs, la beguda del vi amb el porró. I l'altre va parlar de la carn d'olla, que era una cosa quotidiana i que era doncs, l'aliment que feia servir la pagesia i també doncs, els convents i els pobres que anaven a l'entorn del convent per recuperar-se de la pèrdua o dels gasts del treball quotidià. I amb aquestes doncs, escudelles o cardolles n'hi ha una que és la més completa, que és l'escudella dels quatre evangelistes.
No,
però no són els evangelistes de la litúrgia. Ho deien popular, els quatre evangelistes eren les quatre carns.
Ah,
és a dir, els monjos i frares en deien les quatre carns i els peixos en deien els quatre evangelistes. I era la carn de porc, la carn de vedella, el pollastre i el xai.
Ja
fos, diguéssim, amb ossos o amb carn per donar gust i textura a aquestes sopes que moltes vegades també eren, es reaprofitaven, sobretot en temps d'hivern.
Sí, això t'anava a dir. Sí. Aprofundim una mica en la cuina d'aprofitament.
Sí. Sí, per exemple, ara que parlàvem d'aquesta carn d'olla o d'aquesta olla típica que es feia als masos, però que també es feien als convents, que comenjava tant la comunitat com els pobres i els passapolans que passaven a l'entorn dels convents. Es feia una ullada d'aquestes, en temps sobretot d'hivern, i hi havia el costum de deixar-la reposar a la nit a sol i a serena, que li toqués el fred, que quedés tocada pel fred, i aleshores l'endemà rescalfada i reforçada doncs, amb arròs o amb fideus o amb una pasta gruixuda, tenia doncs, incorporada, assimilada doncs, tots aquests greixos
la
i
substància.
Surts. Exacte. Allò... exacte. I això es feia molt. I també es feia amb l'arròs, per exemple, l'arròs en crosta, no? Que s'aprofitava doncs, tot el que tenies a la cuina, més o menys sobrant, del que fos, i es feia doncs, una gran cassolada que es posava al forn i a sobre s'hi posava doncs, un ou d'aixetat i teníem l'arròs en crosta, que era també de la cuina de reaprofitament. I no diguem dels embotits, els embotits també és una manera de formar part de la nostra tradició de la cuina de reaprofitament. Doncs quan mates el porc i no tens doncs, capacitat doncs, per fer el confitat en les olles, amb l'oli al llarg del mateix porc, doncs també s'embotia una part de la carn per anar consumint d'una manera doncs, més immediata. Uh-huh. Que és un dels aspectes doncs, més genials, no?, de la cuina de reaprofitament, no? Aquest embotit, no?
Clar.
Que enriquit tant la nostra taula.
Escolta'm, tot i ser una cuina conventual, fruita, que podríem dir que fins aquí sí, però després xocolata i altres postres. Clar, la tradició a Catalunya del xocolata, clar, és que avui en dia ningú sap que érem una potència mundial.
El millor xocolata és la xocolata de Barcelona, amb dominació d'origen.
Sí, senyor. És a dir, aquí hem tingut la gent del Museu de la Xocolata, sí, sí. Ara que bé, ens cau la bava, entre cometes, pel xocolata belga, suís, etc.
Xocolata a la Pedra de Barcelona tenia
mundial.
Tenia un prestigi mundial.
Mundial, sí, sí, sí. I la cort, sí, sí. Tinc entès, Quart, belga, sí, la cort...
I l'espanyola també,
sí. Van enviar espies a veure què en treien d'aquí.
La xocolata va entrar en la vida conventual i monàstica amb bastantes dificultats, perquè esclar, era un producte que semblava que trencava les austeritats. I va entrar en bastanta polèmica.
Jo
fins i tot quan vaig fer la tesi de doctorat i tinc una part de la tesi que explico no, les dificultats per introduir la xocolata. Primer va entrar per les infermeries, pels malalts, com un tònic, i després a poc es va anar introduint. Però va fer doncs, un gran pas en la gastronomia per tot el bo que té la xocolata, per la nostra, diguéssim, alimentació i per potenciar, doncs, fins i tot el pensament, serveix molt la xocolata, sí.
Escolta'm, encara que no ho sembli, ens hem menjat els 10 minutets...
Si encara n'hem parlat dels plats més típics que hi ha, la costilla de porc rostida amb ratafia, l'arròs d'anguila fumada...
Però escolta'm...
El fetge d'ànec amb ratafia... Aquests plats dels dies festius en plat més els dies de penitència i una mica de la xocolata.
Escolta'm, aquests són els tops?
Aquests eren els plats, diguéssim, dels dies que en deien dies de gaudeamus. Els dies solemnes en deien dies
Gaudeamus igitur.
Això era l'introit de la missa. El dia que la missa deien Gaudeamus omnes in domino diem festum celebrantes, que començava així la missa solemne, vol dir que aquell dia a taula hi haurien plats solemnes.
Els has citat i clar, el que convidem és que
es llegeixin el llibre
Cuina Pairal i Conventual de Farell Editors, que fa una feina ingent amb els temes de cultura popular, etc. Una editorial ubicada a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, i
la meva comarca, per això em van cridar a la meva comarca.
Manresa. Escolta'm, com sempre, t'anirem escoltant perquè aquesta no és l'única publicació que segueixes.
Hem de parlar del llibre de la mel algun dia.
Doncs escolta, aviat.
Vinga. Va,
adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Fa segles, l'amanida es coneixia amb el nom de... Premi, un lot gourmet de torrons i mels alemany, diferents pots de mel, còctel apícola, crema untable i ametlla xocolatada. I de la setmana passada, l'entrevista Green ja té guanyador. És de Bigues i Riells. A quin barri Superilles va muntar la primera botiga? Yes Future Positive. El premi... un lot de 5 paquets de càpsules variades, o a triar entre 5 paquets de quart de quilo de cafè en grau, 5 paquets de quart de quilo de cafè molt, de cafè novell, residu zero. La resposta és Sant Antoni, el guanyador Gerard García.